A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:35, les 15:35 a la remissió i avui rebem en aquest comentari d'actualitat a la notària de la nostra illa, na Xàdia Nàsser. Bon dia, Xàdia, quant de temps?
Molt bon dia, Yamila, sí que és de veres, molt de temps. Molt bon dia a tots.
Doncs avui, a més, ens porta un tema que ens afecta directament, segurament, a molts de nosaltres, a molts de Valtros, perquè bé, té a veure doncs, amb el registre el registre únic estatal per anunciar allotjaments turístics. Xàdia, a veure, què ens expliques d'això?
Molt bon dia, altra vegada. Pues, vos explique que el Tribunal Supremo el 8 de juny del 2026 es va publicar en el BOE una sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente de pleno derecho el Real Decreto que regulaba ese registro único de alquileres de corta duración. Uh-huh. La realitat de Formentera, en els alojamientos i en la residència, tots saben quin és. I qualsevol canvi en aquest sentit pot provocar una avalanxa de problemes. Uh-huh. Vale. Recordem que fa dos anys, en el 2024, es va aprovar este Real Decret que la finalitat era intentar desviar la majoria de les viviendes que es destinaven a alquiler turístic a un alquiler de residencial o per uh-huh. a facilitar. I que les persones que tingueren vivendes, habitacions, inclús vaixells, barcos o artefactos uh-huh. marítims que vulgueren alquilar-los con fines turísticos, tenien que obtindre necessàriament un código alfanumèrico que les permetera publicar-se, anunciar-se en Booking. I se número era un código alfanumèrico i al final n'hi haven més o menys dificultats per a obtindre-lo. Al principi es donava com que tingués una vivenda. Uh-huh. Després, si pretendies alquilar tres habitacions i resulta que en el registre de la propietat la vivenda no ponia quantes habitacions, tenies que fer una declaració d'obra, un canvi d'obra, per regularitzar la descripció de la teua vivenda i tindre aquest número per a les... Uh-huh. A més, al final n'hi havia que presentar també un model anual especificant els alojamientos, els visitants, etc. Tot era molt burocràtic. Uh-huh. El Tribunal Supremo se ho ha carregat. Per què se ho ha carregat? I sa part, especialment, per un tema de competència. La demanda la va posar la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana també té un problema molt gran i cada vegada més en el turisme. Hi ha pràcticament ninguna part del centre és residencial. Uh-huh. Bueno, lo va interposar en un argument que va ser incontestable i era que vivienda i turisme, segons la Constitució espanyola, són matèries de competència exclusiva de les comunitats autònomes i per delegació, en aquest cas, del Consell de Formentera i dels Consells Insulars. La finalitat era molt loable, però el Ministeri de Vivienda el que va pretendre és controlar estatalment els allotjaments turístics i tot això, i això no es pot. Es va crear un registre especial únic dins del registre de la propietat amparant-se en un article de la Constitució que diu que la regulació de los registros públicos, entre ellos el de la propietat, és competència exclusiva del Estado. El Tribunal Supremo li va fer un rapapolvo i li va dir, perdona, però los registros públicos controles por parte del Estado son los registros civiles, que es el de la propiedad, y los registros mercantiles. Y no puedes utilizar estos registros públicos estatales para controlar competencias que son de las comunidades uh-huh. autónomas. El Estado va a decir que no, bueno, yo no estoy metiéndome en competencias, yo solamente estoy exigiendo que si se quieren publicitar, que obtengan un número obligatorio de este registro. Porque además hay un reglamento de la Unión Europea que exige este control. Y el Tribunal Supremo va a decir, el reglamento de la Unión Europea que exige este control también exige que no se dupliquen los trámites para los consumidores. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Es que precisamente un registro de turismo que existe en las comunidades autónomas bastaba claro. para donar ese número claro. gratuitamente. Uh-huh. Entonces, hay eso de hacer inscripción obligatoria en el registro de la propiedad, pagando los aranceles del registro de la propiedad, pero obtener ese número es precisamente la dualidad de trámites que prohibía el reglamento europeo.
No entenc molt bé el tema del registre de la propietat. Per què? Per què havies de fer un altre... O sigui, jo tinc una casa, no? Aquesta casa entenc que ja està registrada normalment.
Sí.
Per què ho has de tornar a fer?
Perquè... Al principi no es demanava, bastava com que tingués una uh-huh. casa, inclús un terreny rústic, declarant que tenies una vivenda, etc uh-huh. etc. Després, el CELO suposa que, atendent a la finalitat de pues, poner sempre dificultats uh-huh. per a això, pues decían, bueno, tengo inscrito en el registro de la propiedad solamente un terreno. Tú dices que hay una casa, pero ¿dónde está la casa? A mí en mis papeles no me consta. Pues tenías que declarar la casa. Si tenías una casa, y como siempre es diu, porque tenías una casa y a lo mejor tú les tenías descrita en el registro de la propiedad, en los papeles, dos habitaciones, y resulta que habías fet una reforma en llicències i tot, y dins del mateix contingut dels ladrillos del interior de la casa habías generat tres habitaciones. Pero en els papers no constaven tres habitaciones. No, declárame una obra. Declarar una obra per una cosa aixina implica pagar un impost, fer una escritura, pagar una gestoria e inscriure. Són gastos acumulats enormes. Al final exigien inclús georreferenciar. Georreferenciar és que un tècnic diga quines són les coordenades de les esquines de la teua casa per aconseguir ese número. Entonces, clar, és aberrant.
Clar, demanaven doncs, una informació molt actualitzada i molt precisa, no? Que la gent no sol tenir doncs, al dia. No? És
exacte.
Una mica això la cosa.
A més, això de que no sol tenir el dia implica uns tràmits i uns gastos que no feien falta. La finalitat pot ser molt loable, no? De que no me compensa, lo alquilo a larga duració i lo destino. I serà la finalitat, però no, és a dir, era un exceso, un abuso. Pràcticament.
I a més, clar, la cosa també és que bé, segons el que puc entendre, no? Si una persona, per exemple, aquí a Formentera o a les Illes Balears, no? Hi ha aquesta moratòria de places turístiques, si una persona no té plaça i aconsegueix aquest registre únic estatal...
No, tampoc podia, no. A part de complir tots els tràmits imprescindibles, a més, tenies que aconseguir ese número... Només per a publicitar-te, però a veure, que tu podies alquilar igualment. L'únic és que si volies publicitar-te en Booking o en Airbnb o aquestes pàgines, necessitaves ese número. I ese número només l'obtenies passant per el filtre del registre de la propietat. Entonces, les instruccions suposen que el govern havia posat al registre és pon dificultades. Simplement per a publicitar-se ahí tenies que fer uns gastos, a vegades, extraordinaris.
Clar.
Perquè fer... Imagina't que tens un terreny en una vivienda, no t'hace falta tenir l'esquita per a tindre la llicència, perquè basta con que passi el tècnic del Consell i diga, això està perfecte, està habitable, la tienes nueva, tens permiso turístic. Vale. Si esa vivienda no estava en els papers de registre, te obligaven a fer una escritura de declaració d'obra nueva en la que el impuesto és el valor de la casa multiplicado al 1,5%, es un impuesto más gastos de notaría. Tots esos gastos son una barbaritat.
Clar.
Quan la pròpia comunitat autònoma o el propi registre turístic del Consell te podia haver dado ese número.
Sí.
Però no podien perquè el Real Decreto dia que el deu tenia que de dar el registro de la propiedad cobrando.
D'acord.
Entonces no es tracta tant de si la medida era bona o no, o era una bona idea o no. Pense que és una bona idea, perquè al mateix temps les vivendes que estan més destinades a un uso residencial, per així dir-ho, que pues, per a famílies, està millor en les famílies, i les vivendes que són específiques per al turisme, pues, que a lo mejor és una habitació con el baño i un pequeño comedor o lo que siga, que estén destinades al turisme. O sea, intentar-ho aixina està molt bé. La qüestió no és esa. La qüestió és que la competència de vivienda i de turisme la tenen les comunitats autònomes.
Clar, per això penso també que pot ser doncs, una mica contraproduent per la finalitat, perquè igual en comunitats autònomes on està bastant regulat el tema del lloguer turístic, no? Com pot ser una illa com Formentera, no? Que tenim doncs, a veure, això ja a opinió de cadascú pot ser més o menys restrictiu, però hi ha una regulació que tu per llogar el teu habitatge has de tenir un número de registre del Consell Insular de Formentera i està totalment paralitzat això, no se'n poden fer nous.
Exacte.
Doncs imagina't que jo demà em faig un apartament perquè puc, registro tot el registre de la propietat amb l'apartament nou perfecte i demano aquest número de registre estatal. Clar, ja podria llogar?
No.
D'acord.
Clar, no.
És només, aquesta la cosa
clar,
que...
Només pots llogar si tens el...
Els dos.
Si tens, no. Llogar pots només en la llicència del Consell.
D'acord.
Ja pots llogar-ho com et donen la gana, turístic i el que siga. Però per a publicitar-te en Booking i tot això t'exigien això.
D'acord.
Bastava simplement el mateix número.
Sí.
Això és el que està dient el Tribunal Suprem, el mateix número, i que t'ho donen gratuïtament. No calia. Entonces, com afecta això al problema de les vivendes? Bueno, sobretot en la illa, n'hi ha que mirar sempre les dos cares de la moneda, no? Les persones residents que necessiten una vivienda per a vivir i els treballadors de temporada que necessiten algo per a vivir durant la temporada i també el cada vegada més creixent número de famílies que depenen del turisme, de l'alquiler turístic, perquè arrenden, hereden una propietat i és l'únic que tenen. Entonces, recordem o pensem que els arrendaments, n'hi ha dos tipus d'arrendaments, per a dir-ho. Els arrendaments per més de 30 dies i menys d'un any són arrendaments de temporada. I això se rigen per la llei d'arrendaments urbanos. Això no són, se regulen per aquest temps i ja estan, no hi ha ni licència turística ni res. I després, els alquileres per dies o per setmanes o per temporades concretes, bé sigui de... Allí ja té igual que sean menys de 30 dies. I té igual que sea per fines turístics o perquè voy a fer un curso de no sé què i estic 15 dies o lo que siga. I això són els que regulava este Real Decreto y los que, para anunciarte en Booking, al fin y al cabo, es lo que el boca a boca funciona con los arrendamientos de temporada o de larga duración, no con estos. Necesitabas ese número. Al anular el Tribunal Supremo ese Real Decreto, esa obligación de solicitar ese número del registro, lo único es que se quita un trámite más.
Claro.
Tú cumplís estos requisitos del Consejo, etcétera, y tú puedes arrendarlo. Pero si vols publicitarlo en online, necesitas ese número. ¿Qué pasa? Que al haberse suprimido lo que tú dius, eso no significa que ahora sea la ley de la selva aquí. ¿Per qué? Perquè les llicències turístiques siguen sent obligatòries per alquilar legalment.
Clar.
Perquè el Consell i els ajuntaments siguen tenint competències en urbanisme i siguen podent dir, no, en esta zona no se va a poner ningún piso turístico, ninguna casa turística, però además en els edificis la comunitat de propietaris té també la facultat de permitir o de vetar el ús turístic dels pisos. En definitiva, el Tribunal Suprem només ha eliminat ese tràmit addicional.
Clar.
I ara algú m'imagina que estarà pensant, vale, jo tinc el número, ara què faig?
Clar, això és un fastidi realment,
clar,
no?
En el que m'ha costat aconseguir-ho. I segurament n'hi haurà molta gent que ja ha presentat inclús l'informe ICE que n'hi va que fer anualment, pagant també, de quants residents he tingut, quant temps han estat, o sigui, era tindre el control l'estat.
Clar.
I además, i ara què faig? O sigui, el diners que jo he pagat per tindre el número, ara què faig en ell? Pues precisament la burocràcia. I suposa que el tràfic de drogues són les coses que més riquesa porten i que més ruïna duen. En aquest cas, la burocràcia és la que més ruïna dut als ciutadans. Ja no al ciutadà en particular, sinó al conjunt dels ciutadans, perquè el Col·legi de Registradores ha recaudat més de 20 milions d'euros dels propietaris que volien simplement tindre ese número, código alfanumérico, per a poder-se anunciar en Booking.
Déu-n'hi-do.
20 milions d'euros. Aquí, en este punt, n'hi ha que pensar també que són 20 milions d'euros, però el gasto per al ciutadà particular, a lo millor han sigut, depèn, no ho sé, perquè jo no he tingut d'això, però 60, 70, 60, 80 o 100 euros, no?, per la seva vivienda. Aquí se da un sesgo molt interessant del dret de consum, que és el que es diu de los timos de los pobres. Consisteix en el següent. Tu pensa que normalment, si quan reps te carguen un cobro indebido, però de poca quantia, no, per exemple, jo que sé, una comissió bancària petita o en la factura del telèfon mòbil te surt un cargo, et cabreges, protestes, no sé què, però després en realitat què fas? No fas res.
Yeah.
Perquè penses el temps, els diners, la salut mental que tinc que gastar i tal vegada l'abogat o el que siga em surt més car que el diners que vull reclamar, que són esos 80 euros. Vale? En total han sigut 20 milions d'euros. Y los meus o los del que pueda pensar, sí, lo mío solamente son 80 por mi vivienda. Y pensé, no me conviene, pero es que el problema es que ese no me conviene suposa que son 20 millones de euros recaudados indebidamente que es queden en la butxaca de qui els ha rebut. Y son els meus 20 euros.
Clar, la cosa és, qui els ha rebut?
Els ha rebut el Col·legi de Registradors en compliment del Real Decreto, no tenen la culpa.
Clar, però la cosa és... també és veritat que si l'Estat l'ha de tornar, aquests 20 milions, al final ho estem tornant tots nosaltres.
Exactament.
O sigui que
esa
també
és una paradoja.
És un fastidi, no? Perquè sí, per la persona individual ha perdut 80 euros, però és que els espanyols en perden 20 milions.
Exactament. Els espanyols... Sí, exactament. No, és que
sempre
és més,
perdem, no?
És més, tu dona compte... Si no lo reclames, o sea, tú perds 60 euros. Si no lo reclames, no perds només els teus 60. Perds la prorrata dels mis milions en els teus impostos.
Totalment.
O sea, és que és no ja, ho sé, pantagruélico, no
és,
ho sé com
és dir. Molt, és molt injust, vale, realment.
Entonces, si algú s'ha indignat i diu, pues sí, voy a reclamar, com es pot reclamar? Vale, el Estat no devolverà els sous voluntàriament, lògicament, ja. Perquè dirà, es que no és mi problema, sí, perdona, no haver hecho eso, invadiendo las competencias de las comunidades autónomas, cuando existía ese número que era gratuito y que bastaba con haber puesto. En los registros de las comunidades autónomas, que son las que tienen el control, que son las que puede ir el inspector a ver si lo que vas a alquilar es una casa en un árbol o algo decente. La vía es la reclamación per responsabilidad patrimonial de la administración pública. Se dirige esa reclamación al Ministerio de Vivienda y de Agenda Urbana. Ni un formulari tipo, es decir, que la gent no es preocupe. ¿Qué es pot reclamar? Que es lo más interesante. No només lo que es diu daño emergente, que es el dinero que ha salido de mi bolsillo por algo que era ilegal, que es pues el dinero que he pagado para obtener ese número, pero también les factures de les gestories, si t'ha ajudat una gestoria, és molt possible que si t'han obligat, no tinc ni idea, això ho sabrà un abogat, si t'han obligat a fer la declaració d'obra de la casa que no tenies per què, pues esa factura i esos impostos, és possible que també ho pugues reclamar.
Això ja no són 80 euros, no?
No, això ja no, però clar, això ho dic, però queda ahí latent a l'expectativa de lo que diguen els abogats, perquè jo no soc abogada. No més això, el daño emergente, sinó lo que es diu lucro cesante, és lo que jo podria haver ganado i per tu culpa no he ganat. És a dir, i els propietaris que tinguen lo top B no les han concedit injustament el numerito per a publicitar-se o retrasos en la concessió i han perdut l'oportunitat d'alquilar durant tot el mes de julio o inclús els que les han retirat l'anunci per a qualsevol problema. ¿Vale? Sempre que acrediten que n'hi hagi un nexo causal, una relació causa-efecto de que podia haver alquilat els anys anteriors, tenia julio lleno i ara per no tenir aquest número no he pogut. Sempre que s'acredite es podrà reclamar. Entonces ja no són els 60 euros, és tot el perjudici a cargo de tu propio bolsillo y el de tus compañeros, eso sí. El plazo es lo fundamental, porque esa reclamación només es pot fer durant un any, des del 8 de juny de 2026 fins al 8 de juny del 2027.
D'acord.
Fora d'ahí, s'acaba.
La pregunta també és, a l'Estat, en aquest sentit, controlava efectivament que aquest registre estigués anunciat en les plataformes, feia retirades... Hi havia realment un control de que s'hagués de complir aquesta norma o era una mesura així que qui la volia la complia i si no, doncs mira, tampoc passava res.
Bueno, no es podia perquè les pròpies plataformes existís també el que es diu, o sea, es va crear el registre únic, que és el que s'ha anul·lat, de pleno derecho, además, com si res, i la ventanilla única. La ventanilla única tenia connectades a les... És que era l'absurdo, jo tampoc ho vaig pensar quan en aquell moment. Tenia connectades les comunitats autònomes, el Consell, en les plataformes i en el registre de la propietat, per a que tot coincidira. Bastava con haver eliminat el factor registre de la propietat.
Ja.
Claro, jo no ho vaig pensar perquè pensava, bueno, pues el registre de la propietat és una perquè és estatal, perquè tenen més control i són imparcials, no diuen, no, tu me traes esto o no t'ho donen. No n'hi ha possibilitat de pressionar de ninguna mena, però tampoc n'hi ha possibilitat de pressionar a los registros turísticos de les comunitats autònomes.
Ja.
Entonces, la ventanilla única era lo que garantia que no es publicitara en Booking ningún arrendament que no complien la normativa autonòmica i en ese número. Entonces, per a reclamar els diners i que tots paguem al pobre, a la pobra persona que d'això, i ell també. No n'hi ha que anar a judici. O sea, ja no és tant el problema ese de el timo de los pobres. No tens que anar a judici. Se rellena un formulari, segurament online, no sé com és, però es rellena un formulari i s'envia online en la firma electrònica. No és necessari estar representat per un abogat, un procurador i una gestoria, però pots assessorar-te en ells. I és molt possible també, ho sabrà un abogat, que la factura que et faig en estos abogados, procuradores, per a reclamar lo que et correspon, es puga també adjuntar a la sol·licitud. S'aporten les factures i s'exige, quiero que me abonen el dinero que he pagado indebidamente. Només si el Estat no respon durant 6 mesos o si diu no te voy a devolver nada, s'iniciaria el judici. N'hi hauria que anar als tribunals. És a dir, la primera reclamació, la primera plorada, es gratis. Y además lo lógico es que cuando existís una amenaza de demandas masivas por responsabilidad patrimonial, lo normal es que el Estat articula algún sistema de reembolso o de devolució dels diners per evitar el col·lapso dels tribunals.
Clar.
Perquè, clar, es començarà... Supose que jugaran a que la mayoría de la gent serà lo del timo este.
Clar.
Entonces ya no tendremos que devolver el resto de los españoles tanto dinero.
Però imagina't quanta gent a Espanya, al nostre país, té doncs, un allotjament turístic, sabent no, la quantitat de turisme que tenim, i ja sabem com està el tema doncs, de l'habitatge, sabem que molta part del parc immobiliari de del nostre país està destinat a això, no? I amb sí. Airbnb i tot. Imagina la quantitat de gent afectada per aquesta, per aquesta mesura, no?
Clar, clar, és com l'altre dia que parlàvem de la multireincidència, no? De que n'hi havia moltes estafes petites que se queden sin reclamar. Claro, esto no es una estafa porque es el govern, ja. Però, claro, ha invadit competències i ese es el problema. I claro, lo rocambolesco es lo que dices al principi, no? Que la devolución o la indemnización sortirà de les arques de l'Estat, que és la nostra butxaca.
Sí, sí.
Però és lògic també, no? Ha estat en compliment d'un deure en el Col·legi de Registradores, però esos 20 milions d'euros ja estan fora del circuit.
Sí, sí, totalment. Sí, clar, al final és el que passa, no? Quan un estat o quan una administració doncs, no fa les coses igual com toca, que al final ho paguem tots perquè l'estat al final som tots, no? D'alguna forma
clar,
funciona així.
Sí, sí, és lo del fin. El fin no sempre justifica els medis, perquè ja. Al final és perjudicial, perquè són 40 milions d'euros
sí,
perduts.
Sí, sí.
Ja no són 20, són 40.
I tant.
Entonces, la idea és molt bona. Suposa que a la gent que hagi perdut la possibilitat de anunciar-se en Booking no haurà sigut tan bona, perquè moltes vegades també és de veres que al fin i al cap un registrador és una persona.
Clar.
I moltes vegades hi ha hagut retrasos, haurà hagut qualificacions de dir-te que no sense motiu i t'han perjudicat, i m'imagine el dolor, no? Perquè la meva vida depèn de que jo puga posar-lo en Booking. I m'estic arruïnant o tinc que destinar-ho a una altra cosa o directament tancar la casa o tancar el piset perquè no em donen esa llicència. O això, aquí suposa que no ha passat, però en moltes ciutats hi ha hagut que gastar-se un munt de diners per a regularitzar i per a obtenir un miserable número.
Ja, que ara no serveix
ara
per res.
No vale per
ja,
nada.
Que frustrant.
O sea, és comprar un boleto de loteria falso.
Sí, sí, sí.
Dicenos,
sí.
Seguro que te toca, seguro que te toca. No te toca, és comprar un billete de loteria falso.
Totalment, a més, quan ja havies passat un tràmit previ, no? Bastant també, doncs, ara mateix també més burocràtic que abans,
sí.
De, doncs, adequar el teu habitatge, que el teu, doncs, si era plurifamiliar, que tots es posessin d'acord per poder jugar això. Aquí a Formentera ara, a més, també hi ha, doncs, criteris de qualitat, no?
Exacte.
Que tinguis tot bé, o sigui, conforme a la cèdula d'habitabilitat, que tinguis doncs, un matalàs d'un, no? D'una
amplada. És veritat, amplada. És una grosset i que
exacte,
no siga molt alt.
Has de tenir tot perfecte.
Sí.
I passes tot això i després ve l'estat i et diu, ara necessites un número. I ve el Tribunal Suprem i et diu, ah, doncs no, ara no serveix per
no
res.
No serveix, de tot el diner que t'has gastat no serveix per a res. Però, i una altra cosa, també hi ha pues, riesgo de sancions. Bueno, pues que sàpiga la gent que això que està pendent de pagar a les gestories sí, però
sí.
Si estàs pendent de pagar i se número perquè encara no t'ho han donat, no ho pagues.
Exacte.
I si, ai, que me van a sancionar perquè no,
ja.
Ja no te poden sancionar, és nulo i damunt és nulo des del principi.
Ja. Doncs, Xadia Nasser, moltíssimes gràcies per aquest comentari d'actualitat. La veritat que segur que molta gent que ens escolta està al·lucinant una mica, però molt útil saber més, no?, sobre aquestes decisions del Tribunal Suprem, que al final són tan importants per
sí.
Les coses que ens afecten.
Sí, són molt importants. Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Moltes gràcies, Xadia.